Continguts en xarxa. El Pou.
Tanquem la sèrie d'entrevistes del Sincrotró parlant de geologia. Recentment, l'equipament ha permès trobar a la Terra un material que fins ara només s'havia trobat als meteorits. En parlem amb l'investigador Oriol Vallcorba.
Oriol, tu treballes a la línia que treballa en la difracció, la microdifracció aquí al Sincrotró. En què consisteix aquesta tècnica?
La tècnica de difracció serveix per estudiar materials en estat sòlid i que siguin ordenats, que nosaltres anomenem materials cristal·lins. Val? Llavors, normalment la difracció clàssicament s'estudia amb monocristalls, és a dir, matèries que tu has hagut d'aïllar un monocristall. El que passa és que en la línia on estic jo, que és la línia de difracció de pols, ciència de materials i difracció de pols, s'anomena així, estudiem materials tal qual, sense haver d'aïllar cap cristall concret, sinó que es tracta d'estudiar molts cristallets alhora, per això es diu de pols. I el que consisteix la tècnica és enviar un feix de rajos X, en el cas del sincrotró, aquesta radiació de rajos X s'extreu, és una part d'aquesta llum sincrotró, i l'enviem a la mostra. Com que la longitud d'ona de la radiació és del mateix ordre de magnitud que la distància dels àtoms de la matèria, aquesta radiació interacciona amb aquesta matèria, la desvia, la difracta cap a unes direccions i intensitats concretes. A partir d'aquesta informació de com ha desviat aquest feix, nosaltres anem enrere i mirem, intentem veure com estaven col·locats els àtoms a dintre aquests materials.
I quines utilitats, és a dir, una vegada, per fer servir aquesta tècnica, quins objectius té, és a dir, quina mena de possibilitats obre?
Clar, a veure, el que ens permet és veure com estan col·locats els àtoms, és a dir, l'estructura dels materials. Llavors, això està molt relacionat amb les aplicacions que puguin tenir aquests materials. Val? I llavors, a l'hora de, per exemple, dissenyar nous materials que puguin tenir utilitats concretes. Puc explicar algun exemple. Per exemple, s'estudien en la nostra línia, ara fem bastants experiments d'estudiar bateries, d'estudiar piles. Bàsicament són piles de botons que es posen en el feix i s'hi apliquen cicles de càrrega i descàrrega. I llavors tu vas mirant com els materials que composen la pila van variant quan anem en aquests processos de càrrega de la bateria, de la pila, i de descàrrega. I llavors es van estudiant a veure quants cicles aguanten, com per veure si aquesta pila doncs té unes característiques que milloren les actuals o no, o que s'ha de tenir en compte què passa allà dins per poder després preparar noves piles o amb nous materials perquè aguantin més, perquè siguin millors, bàsicament.
D'alguna manera ens permet conèixer millor els materials amb els quals treballem, no?
Sí, de com funcionen en operació, diguéssim. Clar, la gràcia és que això ho estàs fent, no estàs estudiant un material fora de la seva operació normal, sinó que estàs estudiant un material mentre s'està carregant o descarregant, en el cas de les piles. És a dir, mentre s'està actuant en operació. I això et permet conèixer molt més què passa quan l'estàs fent servir, saps? I llavors poder-ne fer de nous.
Sí, que d'alguna manera, en aquest cas, en el cas de les bateries, no agafes una fotografia d'un moment concret que tu aïlles, sinó que el que pots veure és com això evoluciona i de quina manera es comporta quan li apliques determinades...
Sí.
Diguem-ne, no sé com dir-t'ho, determinades situacions.
Clar, i això t'ho permet fer el rajos X, la difracció de pols en radiació sincrotró, perquè... malgrat que el rajos X de la difracció de raig X és una tècnica que també existeix al laboratori, es pot aplicar al laboratori, en aquí el feix és molt més intens i té unes altres característiques que ens permet fer mesures molt més ràpides i ens permet, per tant, seguir aquestes reaccions que passen, en aquest cas en les piles, però també poden ser altres tipus de reaccions, com absorció de gasos en altres materials o seguir processos catalítics, és a dir, processos de síntesi normals, però seguir-los in situ, en el moment en què s'està passant la cosa. I així és com... És un avantatge que té el sincrotró respecte a altres fonts de rajos X que necessitarien temps més llargs per a aquest tipus d'estudis.
Per exemple, també m'explicaves abans que té aplicacions en el món fins i tot de l'arqueologia, això, o d'arqueologia o de l'estudi històric, o de la història de l'art també. Com es pot, què ofereix que no ofereixin les tècniques actuals, això?
Clar, en aquest cas, per exemple, en el cas de les bateries, com t'he explicat, és estudiar el que hi ha dintre una bateria i nosaltres fem servir un feix, és a dir, el tamany del feix de raig X és bastant gran, és d'uns 3 mil·límetres d'ample per un mil·límetre d'alt, més o menys. Val? A l'hora d'estudiar altres tipus de mostres, el que fem és anar a reduir aquest feix a unes mides d'unes micres, de 15 micres o així, d'aquest ordre. Llavors, això ens permet estudiar parts molt concretes de mostres sense haver-les de destruir abans. Les podem col·locar tal qual en el feix i tenim aquesta resolució espacial, és a dir, que podem anar a parts molt concretes de la mostra, perquè tenim un feix molt petit de 15 micres, i anar estudiant diferents parts d'aquestes mostres. I llavors, aplicacions en el camp de l'arqueologia o el camp de mostres que provenen, bueno, culturals i així, això permet agafar peces de museus o de que vinguin d'altres llocs, i, o pintures fins i tot, i estudiar en parts, per exemple, una pintura. Doncs anem aquí que hi ha el color blau, anem a mirar a veure quina senyal de difracció tenim aquí el blau i a partir de la difracció podem veure l'estructura del pigment blau aquest, veure quin tipus de pigment és i posar-li una data, per exemple, dir, home, doncs aquest pigment es feia servir en aquesta època i donar informació doncs, de què es feia servir a quines èpoques o a partir del pigment que es veu quina època era, és a dir, que es pot treure informació més històrica, diguéssim, de les mostres.
De fet, aquí ens havia de dir que en aquest equipament com el sincrotró serviria per diguem-ne, datar peces històriques en aquest cas. Un dels altres projectes en els quals has treballat és en la detecció, en aquest cas, d'un mineral que fins ara només s'havia detectat en meteorits. Mm. Quines característiques té aquest mineral?
Bueno, les característiques en si, les propietats, no les coneixem perquè s'ha detectat en una part molt petita de la mostra. El que passa és que el que podem dir és que té una estructura molt complexa. L'estructura ja es coneixia, el que passa és que ara, al poder-lo haver estudiat en una altra mostra nova, doncs hem pogut tenir una miqueta més d'informació de com estan col·locats els àtoms en aquest mineral, és a dir, de l'estructura cristal·lina d'aquest mineral. Però aquí el que et deia és la potència una mica de la tècnica de microdifracció, que ens ha permès, amb aquest feix tan petit, estudiar un tall d'una roca, d'una pegmatita que es diu, que prové del refredament del magma, i estudiar a veure què hi havia en aquesta roca amb aquesta resolució espacial, és a dir, a nivell de micres. I llavors, entre altres fosfats, que és aquest mineral és un fosfat, entre altres minerals ja coneguts, hem trobat aquest, que fins ara, llavors, el poder mesurar la difracció d'aquest punt concret, que la composició no encaixava amb res habitual o amb res conegut, a partir de la difracció hem pogut veure que es tractava d'aquest mineral cladnita, que ja es coneixia però que només s'havia trobat en fragments de meteorits fins ara. I llavors aquest és el primer cop que s'ha trobat en una roca, diguéssim, terrestre, d'origen terrestre. Però bueno, aquí és una mica la potència d'aquesta de poder fer difracció de fragments molt petits de mostres sense haver-les d'aïllar, i això ens ha permès doncs, poder veure aquest mineral i resoldre'n l'estructura cristal·lina i veure les diferències que hi havia amb les altres descrites provenents de meteorits, i vaja, que es demostra una mica la potència d'aquesta tècnica.
La curiositat és, no ho buscàveu això, oi? Us ho vau trobar, per dir-ho així?
Bueno, no ho buscàvem. Normalment aquest tipus de roques, de pegmatites, contenen minerals que no són massa habituals, degut a les condicions de formació que han sofert aquest tipus de minerals, amb un escalfament un fort escalfament i després un refredament lent i aquests processos. Per tant, aquí és normal trobar, diguéssim, rareses. No?
Sorpreses, no?
Sí, sí, llavors, doncs, aquí va sortir. Primer ens pensàvem que era una altra cosa per la composició, però al resoldre l'estructura doncs, encaixava amb el que s'havia descrit com a clandinita. I amb això, doncs, gràcies a això, ho hem pogut veure que es tractava d'aquest mineral.
Doncs Oriol, avui hem conegut una mica millor en què consisteix aquesta tècnica de la difracció en pols, com ens explicaves. Quan hi hagi més resultats sorprenents, quan es trobeu més cosetes d'aquestes, doncs ja n'anirem parlant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
El POU.
Continguts en xarxa.